sóc Glòria Amat i us dono la benvinguda a la tercera edició de Gent que fa coses, el programa de Ràdio Maconda on bàsicament parlem amb gent que fa coses. Tant ens fa quines coses. En un món on el que més es valora són els diners o l'estatus, l'únic que ens interessa en aquest programa és la gent que fa coses boniques, interessants i honestes. Que cobrin o no per fer-les és ben bé que no ens importa gens ni mica. Avui tenim amb nosaltres la Begoña Gómez Urzaiz, periodista i escriptora de qui últimament hem llegit el magnífic llibre Les Abandonadores, un assaig personal sobre maternitat, culpa i dones reals i de ficció que van viure maternitats turbulentes. També ha coordinat i escrit el pròleg de Neorrancios, un llibre coral contra la deriva reaccionària de l'esquerra rància, també anomenats tercerposicionistes o rojipardos en castellà. També comptem amb la presència de la Gemma López, professora de literatura anglesa a la Universitat de Barcelona i especialista en narrativa anglesa contemporània, que ens ha ajudat en la recerca per aquest programa i que portarà el seu savoir-faire en alguns temes. Al llarg del programa escoltarem de fons Her Majesty's Ship, la falsa banda sonora que va escriure el grup americà de narcopunk Strawman Army per a una pel·lícula inexistent sobre el viatge de Charles Darwin a bord del Beagle. I ara, mentre escoltem aquesta música tan aventurera, marítima i claustrofòbica, comencem. Hola, Begoña, com estàs?
Què tal? Molt bé. T'he de dir que m'encanta la definició gent que fa coses i sento que m'ajusto molt a aquesta definició com a freelance i malabarista de la vida. Em sento molt gent que fa coses.
Moltes gràcies. Hola, Gemma, què tal?
Molt bé, molt contenta estar aquí.
Vale. Begoña, explica'ns una mica per sobre, perquè no hagi llegit el llibre, d'on surt la idea de les abandonadores? Potser del complex de no ser prou bons pares i mares que ens fa buscar casos de gent que ho ha fet molt pitjor?
Que ho ha fet pitjor, no? Això està bé. Podria ser. Això ja seria un tema de teràpia. Com explico, el llibre en realitat surt com d'una obsessió personal que jo ni m'havia adonat que tenia. Però en un moment en què realment sí que, a més, estava buscant un tema per escriure un llibre, perquè se m'havia caigut un altre llibre que havia d'escriure, aquestes coses que passen, però ja tenia un contracte editorial i havia de fer una proposta, que això és la millor manera de treballar, és sota límits, no?, i sota pressió, sota deadline. Em vaig adonar que jo tenia aquesta obsessió amb les mares que deixen els seus fills voluntàriament i que ja tenia aquesta llista, diguéssim, al meu cap, que són quasi totes les dones que han acabat sortint al llibre, i vaig voler preguntar-me una mica d'on em venia aquesta obsessió, si tampoc no responia a una cosa biogràfica, perquè a mi no em van abandonar, ni jo he abandonat els meus fills, perquè em genera aquesta mena d'horror i aquesta, bueno, o de fascinació i d'incomoditat, també des d'un punt de vista feminista, no? Em feia qüestionar-me a mi mateixa, tan feminista no seràs, no?, si això et genera incomoditat.
Mm-hmm. El llibre parla sobretot de mares que van abandonar els seus bebès per poder viure les seves pròpies vides. Un tema tabú, sobretot els temps que vivim, en què es dona tanta importància a la maternitat responsable, entre grans cometes. Quan l'escriptora Rachel Cusk va escriure Un trabajo para toda la vida, on parlava amb brutal franquesa sobre els aspectes menys positius de la maternitat, les crítiques van ser demolidores, ja ho saps. La van acusar d'oposar-se a la propagació de l'espècie humana i fins i tot algú va demanar que li prenguessin la custòdia de les filles. Has patit tu algun tipus de crítica semblant per explicar i provar d'entendre les raons d'aquestes dones?
No ben bé. Sí que... Bé, les crítiques, bueno, han sigut bones i els comentaris en general han sigut positius, però sí que m'han qüestionat coses, diguéssim, per les dues bandes. com fer massa justificació de que una dona pugui deixar els seus fills enrere, i, per altra banda, per fer servir inclús aquesta paraula, abandonadora. M'han dit, per què no vas dir les que abandonen o coses semblants? I dic, bueno, primer perquè em sembla un títol molt més potent i perquè no em sembla malament reivindicar aquest terme. No reivindicar en el sentit de, sí, deixem tots els nostres fills enrere, però... Bueno, em semblava interessant. O sigui, precisament reivindico que no se les ha de protegir de les seves pròpies biografies, que no s'ha d'amagar aquests fets biogràfics en el cas de que són de les dones que són conegudes. I em sembla curiós haver rebut aquest retret, per exemple.
Ja, jo em referia sobretot igual mares del col·le o així.
Que... No, mares del col·le estan encantades. Així, eh? Ha corregut molt per l'AFA i...
Perfecte.
I se m'ha entès, crec.
Begoña, llegint el teu llibre, vaig recordar molt un assaig que em va agradar moltíssim en el seu moment, que es titula The Monstrous Feminine, el femenino monstruoso, i el va escriure la Bàrbara Crit el 1993. Llavors, la primera part de l'assaig relaciona la maternitat amb... Bueno, fa servir una mica a Júlia Cristeva, l'abjecció, etc., i explora la relació entre monstruositat i maternitat, que crec que és un tema superfascinant.
Uau, wow, sobretot... ja, no l'he llegit.
Doncs ja te'l deixaré. Doncs el que fa és que analitza sobretot, per exemple, com el cinema d'horror retrata la figura de la mare monstruosa. I, per exemple, l'exemple d'Alien és el que tenim més a la mà, no? Últimament hi ha hagut pel·lícules que també han tractat aquest tema. O sigui, és un tema que està molt a sobre la taula, sí. No? Com La hija oscura, per exemple. Sí. Però penses que l'horror... Perquè tu has fet servir aquesta paraula ara. Creus que el gènere de l'horror és el que millor retrata la maternitat, aquesta més alternativa, més monstruosa?
És probable. No estic superfamiliaritzada amb el gènere del terror, perquè no sóc una gran espectadora de terror, però sí que és probable que trobi el llenguatge per endinsar-se en una cosa tan atàvica, no?, com la maternitat, i una cosa que ens genera tantes pors i tant de trauma, diguéssim. Segurament el cinema de terror és qui més s'ha acostat. I m'ha agradat molt que has fet servir aquesta paraula monsters, no?, que és monstruosa. Ara també hi ha un llibre que sortirà, el traurà Península, crec que aquí en castellà, a la tardor, que es diu Monsters, que es diu A Fan's Dilemma, de Claire Dederer. I de fet parla d'algunes de les dones de les que parlo jo també, i parla de Doris Lessing i altres, i també es planteja aquesta qüestió de la dona geni com a monstre, que és una figura que no està molt present a la cultura. Sí que estem acostumades, ara estem parlant, no?, de l'any Picasso, sí que estem acostumades a l'home geni com a monstre en la seva vida privada, però no estem acostumades a dones que s'hagin comportat així, no?, que hagin posat com la seva obra per sobre de tota la resta.
Com deia Gemma, a moltes d'aquestes mares se les ha titllat de monstruoses per fer el que històricament han fet els homes, deixar la custòdia dels seus fills en mans d'altres per poder escriure o viure sense lligams, que és el cas de moltes de les dones de les que parles al teu llibre. L'altre dia, revisar el documental sobre Kurt Vonnegut, l'has vist?
No l'he vist.
On s'explica que la responsabilitat de criar els seus 7 fills, 3 biològics i 4 que va adoptar de la seva germana quan va morir, i tota la responsabilitat va recaure a la seva dona, Jane Cox, que també va jugar un paper importantíssim en el fet que ell pogués ser escriptor.
Sí. És una d'aquestes dones d'escriptors, no?
Exacte.
De les que parlo al llibre, que és la millor manera de ser escriptor és tenir una dona d'escriptor.
Exacte.
Que solucioni la vida.
Que donen suport molt més enllà del compliment del deure. Pocs anys més tard, ella... el Kurt Vonnegut la va deixar per una dona més jove, també seria un cas paradigmàtic.
En canvi, és un bon pavo, no? O sigui, sempre té aquesta fama, no?
Sí.
I sempre
es
publiquen aquelles cartes que feia els seus alumnes, no? I el tenim com un bon tio, no?
De fet, en el documental està molt bé perquè no és maniqueu en aquest aspecte, perquè el veus, no?, tot el bon tio que era, tal. Però quan surt el tema dels fills... Llavors ja surten els adoptius i diuen, sí, era tal, era molt maco. I quan surt el tema maternitat, sobretot, diu, és que ella està sempre tancat a l'estudi. Nosaltres érem 7 nens, la liàvem i tal, i sempre estàvem com amb la Jane, diguéssim. I quan sortia ell, era per fotre inscrits, que estic escrivint, saps? Vull dir, allà veus un altre aspecte de l'escriptor. Bueno, per altra banda... personatges secundaris de la Joyce Johnson, que en parles al teu llibre.
Sí.
Sí, oi?
Crec que sí.
Vale, és que em vaig llegir 2 llibres alhora.
Vale, no.
No sé si... Bueno,
sí, l'he llegit, però no crec que
bueno,
no surt.
En aquest llibre explica una cosa semblant. De cop, com deia l'Àngela Carter, les muses parlen i tota la història canvia. I ens adonem que darrere la generació beat hi ha tot de dones fent la feina bruta per tal que els seus companys puguin fer el bohemi Amèrica amunt i Amèrica avall. La meva pregunta és, pot ser que amb el teu llibre volguessis reparar una mica la injustícia que s'amaga darrere del tòpic que diu que darrere d'un gran home hi ha sempre una gran dona?
Per suposat. Sí, és un tema que em fascina, és això, no? la figura aquesta de la dona accessòria. A més, hi ha grans biografies d'aquestes dones, no? És que ho feien absolutament tot. I a tots ens ha quedat, no? La cosa més malparida és lo del Vargas Llosa, no? Agraint la seva dona que li fes les maletes durant tants anys i després també la va deixar per la Preissler. Però quantes coses no han fet aquestes dones, no? No només això, corregint, en molts casos, editar, portar carreres literàries, fer de gent, a part de gestionar les vides d'aquests homes.
De fet, he dubtat si ho havia llegit al teu llibre, perquè me'l vaig llegir alhora, amb un llibre de Tracy Thorn, la de...
Vale.
Sí, My Rock and Roll Friend, que parla de la bateria de Gobi Twins.
Vale.
I tota l'estona surt aquest tema, rotllo com el de James Johnson, no? Pues ella tocava la bateria, però era com l'ànima del grup, no? La que era bastant més gran que ells, 6 o 7 anys, era parella d'un d'ells, i era la que els arrossegava una mica. I quan comencen a triomfar una mica, la fan fora.
La fan fora.
És per fer el rotllo Simon i Garfunkel, diguéssim,
yeah.
I ja no, de cop i volta ella ja no pinta res i se l'ha una mica esborrat de la història del grup.
Això és Bobby Twins, hòstia.
Sí, està molt bé el llibre, si pots llegir.
Sí, em vaig llegir l'anterior de Tracy Thorn, el que sí. Parla més com del seu desclassament, que està molt bé.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de agua.
Radio Maconda.
Bueno, jo volia tornar al tema de la maternitat monstruosa perquè sembla que quan ets una dona només tens com dues posicions, no? Ajudar aquest escriptor i fer-li tot o pirar-te,
no?
I fer les teves coses. Llavors, clar, normalment la maternitat monstruosa sempre s'associa amb aquesta cosa freudiana de l'excessiu control, no? La mare com castradora, devoradora, etc. Però en realitat la dona que abandona els seus fills és una dona que el que fa és posar el seu desig per davant de tot,
sí.
No? O sigui, no fer aquestes coses que hem estat descrivint fins ara, sinó que tot el contrari. I una mica pertorba així el control patriarcal, no? I desafia l'ordre social. Com que l'Uri ha citat l'Angela Carter, i és una escriptora que a mi m'encanta, jo també vull citar l'Angela Carter perquè diu allò de que una dona lliure en una societat que no és lliure és un monstre. Llavors, la pregunta és, el problema potser al cap i a la fi és la dona que desitja? En una societat que no la deixa desitjar?
Segurament, sí. I la dona que subverteix la idea aquesta de la renúncia, no? Sobretot, la renúncia està molt lligada a la maternitat, és una de les poques conclusions que vaig arribar al llibre, que no té moltes conclusions, té més fils, que la renúncia al final i l'abnegació és l'essència de la maternitat tal com l'entenem ara mateix a la societat occidental i que per molt que anem evolucionant i canviant la idea que tenim d'una mare, al final la renúncia està allà. Tu has de renunciar a alguna cosa i renunciar al que més vols per deixar lloc a aquest altre objectiu vital, no?, que tens, que és criar els teus fills. I la renúncia fa que et dona l'admiració, no? I parlo, per exemple, al capítol que parlo dels papers d'abandonadora que ha fet Meryl Streep, a Kramer versus Kramer, al final ella renuncia al seu propi fill que ha guanyat la custòdia i renuncia. I és aquí quan els espectadors la perdonen per haver sigut una mare abandonadora durant uns mesos. Per què? Perquè renuncia al que més vol. Per tant, es guanya la medalla de bona mare.
Sí, és un tema de... O sigui, per exemple, el sacrifici, no?
El sacrifici.
Aquesta cosa de que com més sacrificada siguis, millor...
Que al contrari del desig, que deies
totalment.
Tu. Que és posar els interessos i els desitjos dels altres.
Desig és una cosa una mica egoista.
Sí.
I això és el que no se li permet a una mare, que sigui egoista, no?
L'egoisme seria com la negació de la idea maternal, no? De l'ideal maternal.
Sí, sí.
Abans,
super ben vist.
Perdona. Abans has parlat de la Doris Lessing, que és, és un dels capítols, jo crec, més, més guais del llibre. Bueno, de fet, és un dels meus capítols favorits. I allà comparteixes un parell de cites seves bastant dures, sí, però bastant enlluernadores. Les llegeixo. Diu: "No hay nada más aburrido para una mujer inteligente que pasar un tiempo interminable con niños pequeños". L'altra és: "La maternitat és l'Himàlaia del tedio". Qualsevol que tingui nens petits sap quanta veritat amaguen aquestes frases. I al mateix temps, que difícil és parlar-ne obertament. A mi és una de les coses de ser pare que no m'esperava. Vull dir,
tot... Que fos avorrit.
Tan avorrit. Yeah. Totes aquelles estones al parc que dius, bueno, ara dius? Tirarà un altre cop el cotxet per 27a vegada,
sí,
i jo no sé què fer, ja. Tampoc pots llegir ni no, fer res, perquè has d'estar vigilant lent, que no es mati.
Clar.
I dius, porto una hora aquí, se m'ha fet com si fossin 4
com
hores.
Com si fossin 4. I el joc actiu aquest, no?, que representa que és molt xulo i que hem de robar temps a totes les nostres obligacions per poder seure i jugar amb 4 ninos, i després portes 5 minuts jugant amb els ninos i se t'ha acabat la història.
Sí.
Ja, jo sempre faig la mateixa història, que és el complet d'un, i llavors els altres van i fa una festa sorpresa. No tinc imaginació, se m'acaben les narratives i vull agafar un llibre meu i no et comptes. Però clar, estic allà i això, ho poso un llibre també, que hi ha un moment que dius, algú està comptant aquest temps? Algú m'està comptabilitzant tot això, aquesta bona acció maternal que estic fent de creativitat? Algú està comptabilitzant? Perquè jo crec que ja he fet, eh? Vull dir...
I a més les narratives les has de crear tu, perquè el nen no et segueix, no diu, no. Ai, pues sí, ara aquest cumpleanys d'aquest nino vindrà un altre i passarà tal. No, ets tu tot el
tu
rato.
Tota l'estona portant el relat.
És esgotador.
És esgotador.
Bueno, això et volia preguntar.
La Doris es va avorrir molt, pobra, allà a Rhodèsia, amb aquells clubs de blancs. Es va avorrir moltíssim aquells primers anys de maternitat.
A tu, a part d'això, que ja m'has dit que tu també t'ha passat, què és el que et va sorprendre més de la maternitat?
Sorprendre.
Sí, que no t'esperés, vull dir, l'avorriment jo no m'ho esperava.
No,
pensava que tot seria
inesperat,
una joia tot el dia, i em va sorprendre molt. Però altres coses...
I una disbauxa, no?
Sí.
Sí, és una bona pregunta. Jo crec que... No sé si em van sorprendre tantes coses. A mi em sorprèn la gent que es sorprèn. O sigui, tots aquests llibres, sobretot entorn de la maternitat, o tots aquests relats del tipus... Ningú ens ho havia explicat, que era tan dur. Escolta, tu no estaves escoltant, tothom t'està dient que és dur. O sigui, igual és que havies passat del tema. Jo crec que ja venim molt alertats, no, ara, no? Els que...
Jo crec que no, a mi no em van avisar.
No?
Jo sóc d'aquests que
tu
dius.
Tu ets aquest?
Sí, el meu germà va tenir un fill abans que jo...
I no em va avisar, el cabron.
No, em va dir que tot bé, que és el nen dormint i ells miren El Soprano durant hores. I quan va néixer el meu, això ja et dic jo que no va passar.
Això no va ser així, no? El va enredar.
Sí.
Sí, bueno, després sí que hi ha moltes coses sorprenents, no? Quan... Després, jo què sé, també són interessants com a persones. És curiós, no? Les coses que diuen.
Sí, sí.
Són màquines curioses.
El llibre, dius que molts dels llibres i relats de la Doris Lessing, seguim amb ella, són un senyal d'alerta per a les seves contemporànies dels anys 60. Bàsicament, que tenir fills pot anar contra l'alliberament femení. Com veus tu la regressió conservadora de la que parles al pròleg d'un altre llibre teu, bueno, teu i de més gent, de Neo Rancios, que ens ven el retorn a ser mestressa de casa com una cosa desitjable, tot aquell discurs de l'Anna Iris Simón, i bueno, està en Vox i això, està... Tot el dia, bueno, tenim tot el dia Twitter, va d'això, bàsicament.
Tenim, sí, sí.
Què en penses?
I fins i tot des d'altres esquerres, eh? L'altre dia vaig estar encuriosida molta estona fent scroll en un compte de Twitter d'una associació de molt, molt lluitadora, diguéssim, d'esquerres que aboga per això, per la maternitat radical i perquè les dones es puguin dedicar només a maternar. També diu, bueno, és molt bèstia, també diu que tota paternitat és violència, la figura paterna sempre és violenta, que aquestes dones que lluiten per poder treballar i realitzar-se, això és una aspiració totalment burgesa del feminisme blanc de la segona onada, que això està totalment superat, que elles que facin el que vulguin, però que el que hem de lluitar és per poder maternar en solitari i en tranquil·litat. I a mi em sembla un discurs, a mi m'esgarrifa una mica, també, t'he de dir, o sigui, puc entendre, però no és l'única aspiració de la major part de les dones, maternar. I després hi ha aquests altres discursos, no?, més mainstream, com deies, el tipus Anna Iris, que vindria a ser aquest, no? Ens han enganyat, i el que volem és dedicar-nos a això, perquè, a més, tenim un imperatiu biològic i tenim unes capacitats biològiques per fer-ho millor que els homes, en aquest cas les dones, i és això el que en el fons volem fer, i deixem-nos de tonteries, no? Mm-hmm. A mi m'esgarrifa bastant tot això, t'he de dir.
Ja, bueno, és com prendre's lo de l'entrada de la dona al mercat laboral des del cantó que no és, no? Vull dir, sí. Hi ha moltes coses per les que queixar-se i tornar a ser una esclava a casa com la Penny Draper, es deia? Bueno,
la Betty Draper.
Sí. Vull dir, no sembla que sigui l'objectiu, no? Com a,
bueno, no. I després parlàvem també d'això de les momfluencers, no? Abans parlàvem fora de micro, que des d'una altra banda, com més conservadora, també venen aquest ideal, no? Tota, bueno, la cosa aquesta de les tradwives, però inclús les que són una mica més, jo que sé, madre tierra, també venen aquest ideal, no? De la dona a la casa, criant, no?
El mateix pròleg comentes que acostar-se a la maternitat des de posicions entre exaltades i essencialistes va contra els interessos de les dones, sobretot de les de classe treballadora. Tots dos llibres són de l'any 2022, de l'any passat. Els vas escriure alhora o una cosa et va portar a l'altra? O dit d'una altra manera, és Les abandonadores un intent de trobar el terme mig entre la mare amantíssima que només viu pels seus fills i la mare monstre que els abandona per poder ser lliure?
Doncs mira, com jo sóc una dona que fa coses, com hem quedat clar abans, no, una mica sí que els vaig escriure, se'n van amuntegar, es pot dir que se'n van amuntegar. Jo ja estava escrivint Les abandonadores, que va ser un procés molt més llarg i molt més complicat, tot i que tampoc tan llarg, i de cop va sorgir aquesta idea que jo li vaig proposar a l'Oriol Alcorta, l'editor de Península, li vaig dir, mira, això està passant, perquè en aquell moment estava, hi havia molt auge, no?, d'aquest discurs neorrancio. Nosaltres, amb la meva amiga Noelia Ramírez, la periodista, havíem fet un podcast sobre aquest tema, ens havíem inventat aquest terme neorrancios, el podcast de Tardeo, de Ràdio Primavera Sound, i jo li vaig dir això a l'Oriol, mira, has de fer un llibre, has d'agafar totes aquestes persones que t'escriguin sobre això, un que parli des de les perspectives LGTBQ, un que parli de la maternitat, un que parli de la vivenda, bla, 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 i em va dir el que fan els editors, fantàstic, fes-ho tu. És un infern fer llibres col·lectius. Ell diu sempre que el més infern per un editor és infernal és treballar amb hereus, hereus d'escriptors morts i en llibres col·lectius. Per tant, es va rentar les mans i em va dir, ho tens claríssim, fes-ho tu. I vaig dir, vinga, va, ho faig. I això, quan jo ja tenia entremig, o sigui, quan ja estava treballant Les abandonadores, i al final es va publicar Neorrancios una miqueta abans que Les abandonadores, però sí, se'n van ajuntar l'any passat.
Bueno, ja que és la Ràdio Maconda de Biblioteques de Barcelona, haig de dir que tots dos llibres, Neorrancios i Les abandonadores, els teniu a les biblioteques.
Això fa molta il·lusió, que la gent vingui a buscar-ho a la biblioteca.
De fet, jo me'ls vaig llegir els dos en préstec de la biblioteca.
De biblioteca, que bé.
Mentre llegia el llibre, no podia parar a pensar en l'Ulrike Meinhof, dels Bader-Meinhof. Veig que fas una cara
sí,
així.
Sí, és que m'encanta. M'interessa molt aquesta figura.
Que també va haver de deixar els seus fills quan va passar la clandestinitat. Em va semblar que seria un capítol boníssim i et regalo la idea per una pròxima
pues mira,
edició.
Totalment.
Tenies més mares abandonadores que al final no vas incloure per falta d'espai o per algun altre motiu?
Tenia alguna més, però vaig pensar que es solapava i que aquestes era un bon número. El que sí que m'ha passat, sí que tens tota la raó, i de fet, mira, ets que una mare terrorista, sí, perquè bueno, tenim escriptores...
És el màxim, ja.
No? I em falta una terrorista, totalment, una activista. El que sí que m'ha passat és que en l'any i poc que ha passat des de la publicació m'he anat topant amb moltíssimes més abandonadores i d'una manera curiosa, perquè jo tampoc és que... jo crec que inconscientment aquestes coses, no? El sesgo aquest, sí que els busques, però també m'han passat d'una manera gairebé accidental. Jo m'interessava per un llibre que m'arribava o que veia que s'havia publicat, proposava un tema per un diari, escolta, vull escriure sobre aquesta escriptora australiana, en Shermian Clift, vull escriure sobre Tilly Olsen, l'autora de Silencios, bueno, dues abandonadores, vull escriure sobre la pintora Cilia Paul, tal. Ella va deixar el seu fill quan tenia 2 mesos, al càrrec de la seva mare, no van arribar a viure mai junts, I deia, però què em passa, no? Que cada cop que m'interessa algú o que em poso a llegir sobre alguna figura femenina, resulta que ha estat una abandonadora i que n'hi ha moltes més de les que pensem, crec jo.
Això deu ser com quan estàs embarassada, que de cop comences a veure que tothom està embarassat.
Total, sí. Saps, per cert, que això es diu el sesgo de Baader-Meinhof?
Wow. Vaya.
Sí, ho has descobrit fa poc. Tot està lligat. Tot està lligat. I qui es va fer càrrec dels fills de la Ulrike?
Uf, és complicadíssim. Una va posar, però primer els va deixar amb un periodista, Stefan Aust, que és el que després va escriure un llibre sobre... Bueno, el llibre clàssic sobre la banda és d'aquest tio que era periodista i crec que era company seu a una d'aquestes revistes alemanes d'ultraesquerres, Concret o alguna cosa així. I després, no sé, li anaven a enviar a Palestina. Bueno, és un lío increïble. Hi ha una biografia...
Tenen entrevista total als fills, si encara són vius, no?
Sí, de fet, la filla crec que és especialista en temes d'aquests. Vull dir, evidentment, quan et passa això... Sí, hi ha un llibre, hi ha una biografia de Tigre de Paper que parla, toca molt aquest tema. Em sembla que està escrit per una dona, o sigui que deu tocar, deu escombrar cap a casa una mica i parlar de tot això. Així com a curiositat bibliotecària, i tenint-me en compte que estem a Ràdio de Biblioteques de Barcelona, em va fer gràcia el que expliques al llibre, que la Rodoreda va marxar a l'exili en un bibliobús.
Sí, eh?
Això és molt bo.
La idea aquesta dels bibliobús, que són aquells que, bueno, els bibliobús es van emportar tots els escriptors catalans.
Exacte, bueno, no són com els bibliobusos d'ara, no? Que no porten llibres als pobles petits, sinó eren, bueno, per la gent que ens escolta, eren els busos que portaven llibres al front de guerra, i després els van aprofitar per portar gent a l'exili. Et volia preguntar quina relació tens tu amb les biblioteques, i vas a treballar i portes els nens?
Sí, les dues coses. I he vingut a aquesta biblioteca en concret on estem, fantàstica. A Sant Martí vaig venir l'any passat bastant a l'estiu perquè tenia els nens a casa i m'havia de refugiar en un lloc per poder treballar. Vaig venir bastant a treballar. I després venia amb els nens perquè els hi vaig dir que els agradaria molt i els portava. I també vaig... Bueno, la que em queda més a prop de casa és la Sofia Barat. Mm-hmm. I la freqüento bastant, també amb els meus fills. I t'he de dir que no, quan jo era petita anava bastant a la biblioteca, jo soc de Tarragona, Tarragona no té una gran xarxa de biblioteques, de fet, mm-hmm, té com una biblioteca pública al centre, que gairebé és l'única que hi ha, i anava a aquesta, anava molt a agafar pel·lis, sobretot, hi havia VHS, hi havia com un, recordo perfectament, com uns àlbums molt grans, amb caràtules, i em passava hores i hores com mirant pel·lis i agafava... I no agafava tants llibres perquè tenia una cosa increïblement privilegiada, que després he sigut conscient d'aquest privilegi. Els meus pares primer i després la meva mare, perquè se'n separa, mantenia un compte obert en una llibreria. Ella era com una tarifa plana, pagava mm-hmm sempre una quantitat, perquè la meva germana i jo poguéssim anar, sense diners, perquè no teníem diners, eren petites, a agafar llibres. I llavors jo vaig fer servir això molt, fins molt gran, fins que ja als 20 i pic, com a mare em va dir, xati, igual parem. Però m'encantava, anava allà i sempre deia, em fas un albaran? I el que sí que feia era buscar sempre les edicions més barates perquè em condissin. I llavors sempre demanava, quan comprava clàssics, sobretot, tens una edició de butxaca més cutre encara, per favor, i tinc clàssics en les edicions més cutres que s'han publicat a Espanya, o sigui, Anna Karenines transparents, una cosa...
Es deuen estar desintegrant.
Sí, s'estan desintegrant, perquè jo buscava el més barat possible perquè em condís, i també comprava llibres molt gruixuts, perquè tenia aquesta idea de que així em condia més, tenia totalment una idea mercantilista. Sí, jo novel·letes, novel·les, res, o sigui, totxos només.
Ja per anar acabant, i tenim en compte que aquest és un programa sobre gent que fa coses, a quina gent que faci coses interessants ara mateix segueixes?
Ui, segueixo moltíssima gent.
Bueno, doncs, pues, diguem, gent de per aquí Barcelona, que pugui jo portar el programa, per exemple.
Que puguis portar... Ai, ara em quedaré en blanc, m'hauria d'haver preparat això. Home, és que hi ha tanta gent fent coses interessants, no sé, qui podries portar? Porta el Pol Guas, que t'expliqui coses, que sempre mola parlar amb ell. Mira, la Raquel García Tomás, la compositora d'òpera, la vaig conèixer fa uns mesos, quan vaig poder anar a veure la seva òpera al Liceu, Alexina B., que, o sigui, em va explotar el cervell amb la seva obra, i ella és una tia com tan normal, i parles amb ella, dius, escrius òperes, o sigui, què et passa al cap? Em sembla tan difícil.
Com pots anar pel carrer?
Com pots anar pel carrer aquí com una persona normal, escriure amb DMs i ser una tia normal? O sigui, ets jo què sé, ets Wagner, o sigui, no ho trobes molt fort, escriure una òpera?
Sí, és fort.
I doncs mira, l'heu de portar. Una tia molt interessant.
Molt bé, ho tindrem en compte. Tu, Gemma, tens alguna cosa més?
Pues no sé.
Et pillo
sí,
amb
també.
El peu canvi.
Sí, sí. No, però clar, és això el que diu la Begoña. N'hi ha tanta gent fent coses interessantíssimes i que no va flotant pel carrer, com dius tu, no? O sigui, escrius òpera i camines així, com tothom.
I vas al Mercadona, és com...
Doncs això és tot. Moltes gràcies, Begoña, per la teva presència al programa, i Gemma, per la teva col·laboració, i a totes dues per les vostres interessantíssimes reflexions.
Moltíssimes gràcies a tots dos.
Merci. Merci.
Al pròxim programa intentarem portar més gent que faci coses interessants com elles dues. Fins llavors, que tingueu molts bons dies i que feu moltes coses.